Parlem d'Òpera, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Una gran i efusiva salutació per tothom, estimats amics i amigues oients de Parlem d'Òpera Ràdio Sabadell. Ben trobats, ja tornem a ser aquí després d'una absència de 10 setmanes per vacances. Estareu contents, oi que sí? Com sempre, just després de la Festa Major de Sabadell, reprenem el fil del nostre programa, tot encetant una nova temporada que serà la que fa 12. Aquí estem, amb nova sintonia i noves idees, amb les piles carregades i una muntanya de música i d'històries d'òpera que, n'estic segur, us agradaran. Per la nostra part ja estem impacients per començar i, per tant, no ens allargarem més. Roger Benet, al control de so, i qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda.
Parlem d'Òpera, a Ràdio Sabadell.
Doncs aquí heu tingut el fragment que encapçala tota una temporada, la introducció orquestral al pròleg de l'òpera Ariadne auf Naxos de Richard Strauss, en la versió de l'orquestra de la Gewandhaus de Leipzig dirigida per Kurt Masur. Ariadne auf Naxos, com sabeu, fou estrenada a Stuttgart el 1912 en una primera versió i en una segona, revisada, a Viena el 1916. Però això pel nostre programa d'avui és irrellevant. Ja sabeu que normalment en el primer programa de temporada aprofito per explicar-vos coses que he vist durant l'estiu en algun que altre festival d'òpera que he visitat. Però no serà el cas avui perquè aquest estiu no he anat a cap festival. A banda d'un període de 15 dies al juliol en què vaig marxar, la resta de l'estiu no m'he mogut de casa. Bàsicament tot l'embolic del Covid i les diferents maneres de tractar-lo en els diferents països, que si quarantenes, que si PCRs, que si tal, que si qual, m'han fet desistir i amb molta tristesa al meu cor no tinc res per explicar-vos al respecte. Així que m'he hagut de buscar un altre tema i he decidit que comentaré les temporades 2021-2022 del Liceu i també del Real, els dos teatres més importants del nostre entorn. I així aprofitarem per sentir música d'alguna, no totes, de les òperes que s'hi presentaran. I per això he començat amb Ariadne auf Naxos, que per cert és una de les òperes que més m'agraden, perquè és la triada per encetar la temporada del Liceu. la 2021-2022 amb un fil conductor que n'han dit el paradís. Vés a saber per què. No és que sigui cap meravella, però sí que la trobo millor i una mica més engrescadora que l'anterior, si bé també la trobo molt desequilibrada. Si no, ja em direu com pot ser que Mozart 4, Wagner 0. En parlem tot seguit. El dimecres 22 de setembre, fora d'abonament, serà la primera de les 8 funcions de la meravellosa òpera de Strauss fins al 4 d'octubre. A mi em toca el dia 2. Com és habitual, dos repartiments, l'un amb Irene Théorin com a prima donna, Nikolai Shukov com el tenor, Elena Sancho-Perec en el rol de Gervinetta i Samantha Hanke com el compositor. En l'altre veurem a la soprano sud-africana, que no conec de res, Johanny van Ostrum, a Brandon Jovanovic, a la soprano catalana Sara Blanc i a Paula Murrighi fent els rols esmentats abans. La resta de papers són comuns, els dos repartiments, i amb cantants d'aquí amb alguna excepció, com ara el baríton alemany, destacat liderista Benjamin Nappel, que serà Harlequin. L'òpera serà una coproducció entre diversos teatres, amb direcció escènica de Katie Mitchell i musical del director titular del Liceu, Josep Pons. I, si us sembla, sentirem una mica més d'Ariadne auf Naxos, la llarga i espectacular ària de Gervinetta, Grossmächtige Prinzessin, amb Edita Gruberova, i l'orquestra de la Gewandhau, sota la batuta de Kurt Masur.
Oh,
La segona obra operística no ho serà ben bé. Serà una versió escenificada d'un clàssic del segle XX, el War Requiem, de Benjamin Britten, una obra que podem considerar com a moderna, estrenada el 1962. D'aquest Requiem de guerra se'n veuran 7 funcions entre el 21 d'octubre i el 2 de novembre. A mi em toca el dia 23. Dirigeix escènicament Daniel Kramer i musicalment, de nou, Josep Pons, que sembla que s'encarrega de tot el que és segle XX. Els cantants són de prestigi, la soprano Tatiana Pavlovskaya, el tenor Mark Padmore i el baríton Matthias Goerne. I el 30 d'octubre una raresa, una única funció en versió de concert de l'òpera en tres actes de Georg Philipp Telemann, estrenada l'any 1726 a Hamburg, Orfeus. L'estrella en serà el director, ni més ni menys que René Jacobs, un dels grans especialistes en música antiga, antic contratenor, que dirigirà la B-Rock Orchestra, i un estol de cantants on hi veig predomini de noms germànics i que no tinc el gust de conèixer. Bé, un experiment interessant, crec, per bé que una sola funció em sembla massa poc. Aquesta és una òpera en alemany, per bé que inclou algunes àries en italià, com era costum en aquella època, sobretot a Hamburg. Així doncs, us proposo l'ària All'Incendio, de l'acte primer, que correspon al personatge d'Eurimedes, que aquí és el tenor Christian Zenker, acompanyat per l'Orfeo Baroque Orchestra. Mira que n'hi arriba bé d'orquestres barroques, eh? Dirigida per Michi Gaik.
All'incendio d'un occhio amoroso, più resistere non si può. No, 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 no. All'incendio d'un occhio amoroso, più resistere non si può. No, 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 no. Più resistere non si può, più resistere, non si può, no, no, più resistere, non si può, no, non si può.
El 13 de novembre, Josep Pons dirigirà un concert únic anomenat Mite i tragèdia d'Electra i Èdip, on es podrà sentir la suite d'Electra de Strauss i l'òpera de Stravinsky o Edipus Rex, Michael Spars i Caterina Gubanova, José Antonio López, Albert Tomen i David Alegret. Ho hi veure, però m'hauria de comprar entrada, ja que no em toca per l'abonament. I entre el 28 de novembre i el 19 de desembre, ni més ni menys que 15 funcions de Rigoletto, l'òpera amb la qual toca fer caixa en època prenadalenca, oi que sí? I més quan fa ben poques temporades que la varen veure en aquesta mateixa coproducció del Liceu i el Real, amb direcció escènica de Monique Wagemakers i musical de Daniele Caligari. Dos Rigolettos, Christopher Malman i Marcus Brück, tres ducs. Benjamin Bernheim, el tenor que comença a estar de moda, Saimir Pirgu i Josep Bros. Dues Gildes, Olga Peretiatko i Aigul Kishmatulin. dos esparafuchiles, Grigori Scarupa i Liang Li, i dues magdalenes, Rinat Shaham i Nino Surgulatze, una barreja de noms coneguts i desconeguts, almenys per mi. Entre els secundaris destaco la nostra estupenda mezzo Laura Vila, que fa de Giovanna. Un exemple clar de la nefasta política del Liceu, ja que Laura mereix fer la Magdalena, que també és un paper petit, però de més entitat que la Giovanna. En fi, a veure si algú posa remei a aquestes arbitrarietats. I encara que no sigui òpera, us diré que entre el 28 de desembre i el 4 de gener tenim 6 funcions del ballet Trencanous de Tchaikovsky. Veig que el Liceu s'apunta a la costum nadalenca de programar aquest simpàtic i estimat ballet basat en un conte de fades. Els Estats Units, per exemple, no fallen i el programen a tot arreu. És allà on l'he vist per única vegada a Nova York, en un mes de desembre. També en els països de cultura germànica solen fer-lo. No sé si aquí a Barcelona serà flor d'un estiu, o en aquest cas d'un hivern, o posen la primera pedra per a una permanència. El ballet serà el del Capitol de Toulouse i la música la posarà la pròpia orquestra del Liceu. I encara que no sigui òpera, com que m'agrada, us proposo dos fragments del Trencanous, la dansa xinesa i la dansa dels mirlitons, amb la Filarmònica de Berlín dirigida per Herbert von Karajan. Thank you. I seguim amb Tchaikovsky. La primera òpera del 2022 serà per enèsima vegada La dama de piques. Home, ja m'agrada aquesta òpera, però sempre fan la mateixa. Si la temporada passada l'havien d'inaugurar amb un Onegin, però van desistir perquè no el recuperen, doncs no, La dama de piques. A la producció de Gilbert de Floca crec que ja era la que van fer el gener de 1992, quan jo vaig veure aquesta òpera per primera vegada. Ha plogut. Dirigirà musicalment Dmitri Jurovsky i també hi ha repartiment doble, i en el cas del tenor triple. Veig que el principal intèrpret de l'esgotador rol de Herman serà Yusif Eivazov, senyor de Netrebko, en una inusual mostra d'independència de la seva famosa consort. A veure què tal ho fa, que és el que em toca a mi. I la primera intèrpret de Lisa serà la gran Sondra Radvanovsky. Altres noms coneguts que veig són Elena Zaremba i Dolores Sajic, que alternaran el personatge de la comtessa, Liana Harutunia, l'altra soprano a càrrec de Lisa, o la mezzosoprano Lena Belkina, una de les que farà de Polina. Serena Sainz, que coneixem aquí a casa nostra, serà Prilepa, a l'escena de la Pastoral. I Marc Sala serà el mestre de cerimònies. 11 funcions entre el 26 de gener i l'11 de febrer. Ja sentirem una mica de música de La dama de piques, si us sembla. Serà el cor que inicia l'acte segon, amb el cor i orquestra del Mariinsky de Sant Petersburg, dirigits per Valeri Gergiev. El 29 de gener hi haurà un altre experiment barroc, també una única funció, en concert, aquest cop amb les Arts Florissant, encapçalades pel seu director William Christie. I en cantants, m'imagino que joves, doncs, són els guanyadors del Jardin du Bois del 2021, que suposo que és un concurs organitzat per les Arts Florissants. Interpretaran la part tope de Handel. Em toca per abonament, ja veus per on. I del 28 de febrer al 18 de març, 7 funcions de Pelleas i Melisande de Debussy. Em perdonareu l'heretgia, però per mi és una de les òperes més avorrides que mai he sentit. De totes maneres, miraré de comprar entrada, ja que no em toca per abonament. Amb direcció escènica del forero Àlex Uller i musical de Josep Pons, en el repartiment hi veig noms importants com Simon Kinley-Side, Julie Fuchs o Sarah Connolly, entre d'altres. Després, entre el 7 i el 25 d'abril, es presentaran ni més ni menys que les tres òperes Mozart de Ponte, o sigui, Le nozze di Figaro, Don Giovanni, Così fan tutte. 4 funcions de cadascuna, amb cantants no coneguts, però direcció musical de Mark Minkowski. Són produccions del teatre suec de Drottningholm, per tant, espero que seran clàssiques per una vegada a la vida. Del 22 de maig al 4 de juny, 6 funcions de Wozzeck, d'Albenberg, òpera dura on les hi hagi. És una producció de Salzburg i dirigeix Josep Pons, mentre que els protagonistes seran Matthias Gerne, Wozzeck i Elena Zitkova-Marie. Del 20 de juny al 2 de juliol, 10 funcions del Mozart que fa 4, la flauta màgica, amb una producció de l'Òpera Nacional Holandesa. Dirigeix musicalment Gustavo Dudamel i l'estrella serà el Tamino de Javier Camarena, que farà la meitat de les funcions. I l'última òpera de la temporada serà Norma, en una controvertida producció d'Àlex Uller per a Covent Garden, amb direcció musical de Domingo Indoyan. Alternen el rol de Norma Marina Rebeca, Sònia Ioncheva i Marta Mateu. A Dalgisa anirà a càrrec de Bardugi Abrahamian i Teresa Iervolino, mentre que Polione seran Paolo Fanale i Airam Hernández. Ja hi haurà rebombori, en podeu estar segurs. I a banda de tot això, concerts i recitals de cantants importants que, però, per limitacions de temps, no comentarem.
Parlem d'òpera.
I ara agafem l'AVE cap a Madrid per parlar del Real, el teatre que, segons sembla, és el referent no tan sols a nivell nacional, europeu i mundial, sinó també de la galàxia sencera. Tal és l'autobombo que es fan. Bé, la veritat és que s'hi poden sentir coses molt interessants, per bé que aquesta temporada crec que és una mica inferior a l'anterior, gust personal meu, La temporada madrilenya comença el 23 de setembre amb la primera de 15 funcions de la Cenerentola de Rossini fins al 9 d'octubre, amb direcció escènica de Stefan Herheim i musical de Ricardo Fritza. El clàssic de Rossini li segueix una òpera contemporània d'autor espanyol estrenada el 2007, Les hores vacies, de Ricardo Llorca, autor de llibret i música, nascut a La Cana el 1958. Òpera d'un sol personatge, per cert, una soprano. 5 funcions, entre el 9 i el 14 de novembre. I després d'això, el Real proposa una òpera que també la farà al Liceu. Però així com el Teatre Barceloní farà una trista funció en concert, el madrileny en farà 9 de representades, entre el 13 i el 23 de novembre. Estic parlant de la Partenope de Handel. Ho veieu com tinc raó de preferir les temporades del Real que les del Liceu? Aquesta òpera de Handel, de tema mitològic, estrenada a Londres el 1730, es presentarà en el Real amb una coproducció de l'English National Opera, de l'Òpera de San Francisco i l'Òpera d'Austràlia. Al repartiment hi veig noms notables, destacant el contratenor argentí Franco Fagioli, que alternarà el rol d'Arsace amb Justin Davis. Dirigeix l'escena Christopher Alden i com a responsable musical hi figura Ivor Bolton, titular del Real en l'actualitat. I us convido a sentir una ària de Partenope, Se non ti sai spiegar, de l'acte primer, a càrrec del personatge d'Armindo, el contratenor John York amb la petit banda sota la direcció de Sigisbald Quijen.
Se non ti sai spiegar,
Després venen, entre el 12 de desembre i el 4 de gener, 15 representacions de la Bohème, sent el nom més destacat que veig en el repartiment al d'Hermonella Yajo, amb direcció musical de Nicola Luisotti. És l'òpera triada per l'època nadalenca per tal de fer un bon calaix, eh que sí? I el 26 de gener, Puccini deixarà pas a Wagner. Aquí, almenys, el respecten i el programen, no com en el Liceu. Fins al 27 de febrer, 9 funcions que clouran la tetralogia dirigida per Robert Carson, la mateixa que vàrem veure en el Liceu fa uns anys, amb el Götterdämmerung. Sota la batuta del jove director granadí Pablo Heras Casado, Andrea Schager com a Siegfried i Ricarda Merved com a Brunhilde, entre d'altres, protagonitzaran aquesta darrera jornada de l'Anell del Nibelung, probablement la més grandiosa. I també us proposaré música d'aquesta òpera de Wagner, un fragment que jo trobo al·lucinant i que és la marxa fúnebre per a la mort de Siegfried, una música imponent i que sentirem a càrrec de la Filarmònica de Viena dirigida per Sir Georg Solti. I després de Wagner, una estrena absoluta, El Abre Cartas, del compositor espanyol Luis de Pablo, ja nonagenari, l'home. Amb direcció escènica del català Xavier Albertí i amb un repartiment de cantants exclusivament espanyols. Veig que alguns dels personatges són reals, poetes com ara García Lorca, Miguel Hernández o Vicente Alexandre. L'òpera està basada en una novel·la de Vicente Molina Foix, que també signa el llibret. I després d'un petit parèntesi de dues funcions de concert dels dies 1 i 3 de març de la LACME de Leo Delibes amb Sabine de Vieille, Xavier Anduaga i Estefan Degu, ve un dels plats forts de la temporada, una òpera infreqüent però important, que és L'Àngel de Foc, de Sergei Prokofiev, una truculenta història de possessions demoníaques. És una estrena en el Real i diria que en el Liceu no s'ha fet mai. Coproducció entre el Coliseu Madrileny i l'Òpera de Zúric. Té doble direcció espanyola, l'escènica de l'inefable Calix Torieto i la musical de Gustavo Gimeno. Té com a protagonista en el difícil rol de Renata, la soprano lituana Ausrin Stundite, que sembla que és la màxima defensora d'aquest paper en l'actualitat. Bé, en tot cas, és quelcom molt interessant i tinc ganes d'anar-hi. Sentirem un petit fragment de L'Àngel de Foc, instrumental, un entreacte amb l'orquestra del Marinsky dirigida per Valeri Gergiev. Se'n faran 10 funcions entre el 22 de març i el 5 d'abril de 2022. A Prokofiev li seguirà Henry Purcell amb la semiòpera King Arthur, amb una sola funció en versió de concert dramatitzada el 27 de març. Després estrena d'un espectacle curiós anomenat Extinción, 12 funcions entre el 12 i el 24 d'abril, que reuneix música de dues misses del monjo català del segle XVII, Joan Cererols, i anirà a càrrec de l'agrupació Senyor Serrano. No sé pas com serà això. A continuació, i entre el 22 d'abril i el 12 de maig, 13 funcions de les Noces de Figaro, coproducció amb el Festival des en Provence. I seguiran dues funcions en concert els dies 6 i 9 de maig de l'òpera d'Humberto Giordano, Sibèria. Una altra proposta interessant, llàstima que no és representada. Sonia Yoncheva i Brian Himmel en seran els protagonistes sota la direcció musical de Domingo Indoyan, que és el marit de la soprano, per cert. Sentim-ne un fragment d'aquesta òpera.
Thank you.
Era el cor d'Ale Nuvole a Il Cielo, que dona inici a l'acte tercer de Sibèria, amb el cor de cambra de Bratislava i l'Orquestra Internacional d'Itàlia sota la batuta de Manlio Benzi. Si puc, també m'agradaria arribar-m'hi, ja que no conec de res aquesta òpera. I els darrers títols de la temporada del Real són l'oratori dramàtic Joana d'Arc a la Foguera, d'Arthur Honegger, un clàssic del segle XX, del que se'n faran 8 funcions entre els dies 7 i 17 de juny, en direcció escènica d'Àlex Uller i musical de Juanjo Mena. Una sola funció, el 19 de juny, d'un espectacle amb música de diversos compositors, anomenat El naixement del rei Sol, que no és altra cosa que el ballet reial de la nit, estrenat el 1653 amb el mateix Lluís XIV com a protagonista. No oblidem que aquest rei Borbó era ballarí afeccionat. Aquest espectacle alterna ballet i cant. La temporada seguirà amb Nabucco, 15 funcions entre el 5 i el 22 de juliol, en el qual Sayo Hernández serà una de les tres Abigails. I finalment, el 27 de juliol, una sola funció en concert semi-escenificada de l'òpera Hadrian, del 2018, del cantant i compositor modern Rufus Wainwright. I això, estimats amics i amigues oients, és tot el que donaran de si aquestes dues temporades 2021-2022 del Liceu i del Real. Espero que la informació us hagi estat d'utilitat i us hagin agafat ganes de veure algun dels espectacles. I jo, per la meva banda, m'acomiado per avui i us convoco la propera setmana a un nou programa. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm. Torna a escoltar aquest programa a radiosabadell.fm.